Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La concessió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària Esmatza se sotmetrà a un seguiment. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El ple municipal del mes de novembre ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió de seguiment d'aquest contracte, un dels més importants econòmicament per la ciutat. L'organisme tindrà un funcionament similar a les comissions d'investigació del Parlament amb testimonis i servirà per aclarir tots els dubtes que planen sobre aquesta concessió en mans de la justícia.
Un de cada dos diagnosticats per VIH que a Catalunya són migrants.
Des d'Actua Vallès denuncien que l'exclusió d'aquest col·lectiu del sistema sanitari és responsable d'aquesta situació, que a més suposa detectar el virus anys després del contagi. Per capgirar-la, l'entitat sabadellenca ha posat en marxa la campanya Saber-ho és vida, que s'ha presentat aquesta tarda al casal Pere IV.
En esports, balanç positiu de la reunió de clubs de segona B i tercera amb la Federació Espanyola de Futbol per part del director general del Centre d'Esport Sabadell.
Bruno Valla veu amb bons ulls que s'hagi abordat com augmentar els recursos econòmics dels clubs. Sobre el pagament de la quota de la Seguretat Social que se li deu a Sabadell, valorada en més de 300.000 euros, s'apunta que es podria resoldre en qüestió de setmanes. Valla, però, no creu que sigui imminent.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Graus ara mateix a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda. Podem escoltar Manuel Álvarez. Fem un repàs al trànsit. A aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Palau-Solità i Plegamans en sentit sud. També a la C58, al seu pas per Ripollet, trobem 2 quilòmetres de cues en sentit Sabadell, en sentit nord, mentre que a Montcada hi ha 6 quilòmetres de retencions per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha aturades, 1 quilòmetre i mig a Barberà en sentit sud, i a la P7, també al seu pas per Barberà, 4 quilòmetres de cua en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana també en els dos sentits. Sembla que ara sí estem en disposició d'escoltar Manuel Álvarez amb aquesta previsió del temps. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim una jornada en general amb predomini del sol, però també amb núvols mitjans que afecten a molts punts del territori, sobretot al Pirineu i Prepirineu. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda i primeres hores de la nit, els núvols augmentaran, també, sobretot, al terç nord i terç oest, i serà en aquests sectors on podríem tenir algunes precipitacions disperses, amb una cota de neu que voltarà els 1.500 metres. Pel que fa a la temperatura, valors entre els 12 i els 17 graus cap a l'interior, entre els 17 i els 20 graus cap al litoral, amb ratxes de vent fort que bufen sobretot a zones de la meitat sud, a altres zones de la costa i prelitoral central, ratxes superiors als 50 o 60 quilòmetres per hora. De fet, demà el vent no afluixa i quedarà concentrat, però més intens, a punts del terç sud, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, vent del nord-oest, vent de mestral, que bufarà amb ratxes molt fortes, sobretot fins a migdia, amb predomini del sol durant bona part de la jornada i més núvols, això sí, a zones del Pirineu i Prepirineu, amb alguna precipitació dispersa i una cota de neu que tendirà a quedar al voltant d'aquests 1.500 metres. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Unanimitat és la paraula que està definint el ple municipal del mes de novembre. Diversos punts, alguns dels quals no exempts de polèmica, han estat aprovats amb els vots favorables de totes les forces de plaça Sant Roc. El més notable ha estat l'aprovació d'una comissió que estudia el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries, una concessió que va guanyar Esmatza durant el govern Bustos i que diverses formacions apunten que es podria declarar nul. Ens explica com ha evolucionat el debat el Pere Gallifa des del Saló de Plens. Bona tarda, Pere. Bona tarda, Pere. sembla que no podem escoltar Pere Gallifa, en tot cas sí que podem posar-vos una mica antecedents del que hem estat al ple del mes de setembre, les seves acaballes, quan la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, proposava la creació d'aquesta comissió, una comissió que volia ser com les del Parlament o les del Congrés, és a dir, amb ponents. Ciuró ha agraït a tots els grups que donessin suport a la proposta i ha demanat que ningú s'escapi de comparèixer davant dels grups.
Demanaríem que Mares a la Transparència, tots aquells que fossin citats a la compareixença, doncs vinguessin, perquè al final, si hi ha vocació de servei públic i de trobar solucions, no entendríem que algú no compareixés. I dintre d'aquesta capacitat de fiscalitzar l'empresa, buscar i trobar les millors solucions. Com dic, agraeixo la sensibilitat de tots els grups, també la de l'equip de govern, i sembla que finalment començarà a caminar aquesta comissió.
Un dels més contundents en aquest debat ha estat la Crida. Pere Gallifa, bona tarda. Sembla que tenim problemes. Seguim explicant-vos nosaltres aquesta crònica des del ple. Durant el mandat anterior, la Crida va ser el cavall de batalla per fiscalitzar el contracte. La sorpresa, però, l'ha donat Esquerra, que ha demanat a Pol Gibert que no presideixi aquesta comissió. Li ho ha proposat el regidor Raúl García Barroso.
Jo li demano a vostè, senyor Gibert, que no sigui vostè el president, amb tot el meu respecte cap a vostè, però, per transparència, demanaria que fos un membre de l'oposició.
Altres punts que s'han aprovat per unanimitat són la instal·lació de 80 places d'aparcament segures per a bicicletes. Ciutadans i la Crida han demanat que el projecte no es quedi aquí i el portaveu del govern, Pol Gibert, ja ha expressat que és un primer pas per continuar impulsant l'ús de la bicicleta a la ciutat. Pel que fa als pressupostos Construint Ciutat, s'ha aprovat entregar el 20% inicial a les entitats guanyadores del 2019, però s'ha criticat el projecte. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha afirmat que el revisaran a partir del 2020.
Com vostès saben, el Construïm Ciutat té vigència fins al juny del 2020. Per tant, nosaltres, el govern, repensarem el model del Construïm Ciutat, nosaltres repensarem quin és el model de participació que farem i el model de participació que nosaltres que entenem que és millor, no ho farem sols, ho farem conjuntament amb totes les entitats, perquè això no és una cosa que hagi de decidir el govern de manera unilateral. Nosaltres sempre volem construir amb tothom i el que nosaltres sí que estem clar és que compartim una afirmació que feien la portaveu de Junts. Nosaltres tampoc estem d'acord amb la idea de competir, no volem ni que hi hagi competitivitat ni entre entitats, ni tampoc volem que hi hagi competitivitat entre barris.
Finalment, l'altre punt rellevant és que el solar dels carrers Martí Lomà i Calders ha estat canviat de qualificació perquè pugui acollir l'Institut Narcisa Freses, actualment en barracons. Gairebé tot el peix està venut, la traca final estaran les mocions, que seran diverses, com ara la construcció d'un nou skatepark, la rehabilitació del castell de Can Feu, estudiar les actuacions policials dels últims dies o que Sabadell es converteixi en ciutat universitària. Tota la crònica del ple de Ràdio Sabadell ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm.
Notícies vespre.
Canviem de qüestió perquè amb la política la meitat de nous diagnòstics del VIH a Catalunya corresponen a persones nascudes fora de l'estat espanyol, sobretot de l'Àfrica subsahariana i de l'Amèrica del Sud. En el col·lectiu de persones immigrades, a més, els nous diagnòstics es donen sobretot en dones i corresponen a casos molt avançats derivats de contagis antics. Amb aquesta realitat sobre la taula, Actua Vallès ha posat en marxa la campanya Saber-ho és vida per fomentar les proves ràpides del VIH.
Des d'Actua Vallès Actuem atribueixen aquestes dades una exclusió del sistema sanitari de les persones migrades. En el cas de Sabadell, aquesta situació provindria d'impediments a l'hora d'empadronar-se, com ha apuntat el director d'Actua, Alberto Capitán, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Actuem amb una interpretació molt estricta i molt restrictiva del BOE, de la normativa estatal que determina el padró, i on, en comptes de fer una política d'empadronament oberta com s'està fent a Barcelona, hi ha una política d'empadronament molt restrictiva que comporta que un funcionari ha de comprovar que realment aquella persona està residint en el lloc que diu. Quan estem parlant de persones que transiten per habitacions o que transiten per diversos espais i que no estan 3 mesos en el mateix lloc, quan el funcionari va a comprovar si aquella persona resideix allà, bueno, comprova que no hi és perquè està en un altre lloc. Llavors ha de tornar a iniciar el tràmit.
A tot això cal sumar que les dones tenen menys costum de fer-se la prova del VIH. La por hi té un paper molt important, com destaca la responsable de promoció de la salut d'Actua, Júlia Colinyó.
El que ens trobem és gent que té por a fer-se la prova. O sigui, que no s'ho planteja perquè no entra dins del seu cap al plantejar-se un resultat positiu de la prova del VIH. I llavors aquí apareixen pues, què dirà la gent del meu voltant, la por al rebuig, bueno, a les reaccions del voltant. Llavors el que sí que amb aquesta prova també teníem com aquest doble objectiu de, per una banda, acostar-nos a les persones migrades i per altra banda, parlar de la prova. O sigui, parlar obertament, parlar, normalitzar-ho i trencar barreres.
Per començar a canviar aquesta situació, des d'Actuar Vallès han impulsat la campanya Saber-ho és Vida. La iniciativa, que han volgut enfocar des d'un prisma positiu, consisteix en postals i un vídeo amb persones no vingudes animant els ciutadans a sotmetre's a la prova. La campanya s'ha presentat aquesta tarda al Casal Pere IV.
Sabadell ha tancat el mes d'octubre amb 336 persones més sense feina, un increment de l'atur en relació al mes anterior que situa la xifra total de desocupats a la ciutat en els 12.506. És la xifra més alta registrada des del març passat, quan el volum d'aturats s'enfilava per sobre dels 12.600.
De fet, Sabadell és el municipi de tota la comarca on més ha crescut la desocupació en el darrer mes. Tot i els registres negatius, en comparació amb ara fa un any, l'atur ha caigut a la ciutat en 186 persones.
Tendència de l'atur a l'alça, també al Vallès Occidental.
A la comarca, la desocupació ha augmentat en més d'un miler de persones, la qual cosa eleva el nombre de vallesans sense feina als 50.414, la xifra més alta des de l'agost de 2018, quan els vallesans de l'atur eren més de 51.000. Malgrat això, en els últims 12 mesos, la comarca ha acumulat 143 persones menys en situació d'atur. En termes absoluts, Terrassa continua sent la població amb més parats, 14.327. Va dir, en canvi, és el municipi vallesà amb una taxa d'atur més elevada, de pràcticament el 18%.
Puja la desocupació a Catalunya.
Pràcticament 14.700 persones han perdut la feina durant l'octubre, la qual cosa situa la xifra de parats en gairebé 387.300. Tot i l'augment, l'atur interanual ha baixat un 1%. El secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta, apunta les raons de l'augment de la desocupació.
Aquest mes de transició ha deixat de ser el setembre i passa a ser l'octubre. I això coincideix, òbviament, amb una situació, amb un context el mercat de treball afectat per aquest alentiment, no? Alentiment de l'economia global, alentiment provocat fonamentalment per una alta dependència de l'economia catalana respecte als mercats exteriors, cosa que no passa a altres llocs, i aquesta obertura al món que té la nostra economia fa que això en el mercat de treball tingui impacte amb més celeritat del que té en altres mercats de treball.
Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats també ha pujat.
Concretament en prop de 98.000, un 3% més que en el mes anterior. És el major increment en un mes d'octubre des de l'any 2012 i ara la xifra de desocupats és de 3.177.000.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
I avui també us volem parlar d'aquesta casa després que la policia municipal hagi identificat el periodista de Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, mentre gravava la detenció d'un menor per part d'un grup d'agents del cos. La plantilla de l'emissora municipal rebutja qualsevol atac a la llibertat de premsa, però alhora els treballadors de la ràdio volem traslladar tot el suport al nostre company que es limitava a exercir el seu dret a informar d'un fet noticiable. Així mateix, Ràdio Sabadell vol agrair les mostres de suport rebudes en les últimes hores arran de l'incident que ja ha portat el govern de Marta Ferrés a demanar un informe a l'intendent major de la policia municipal sobre els motius de la identificació del periodista local enmig de l'actuació policial. La petició arriba després que partits com Esquerra, la Crida i la CUP demanessin explicacions i l'obertura d'un expedient informatiu en relació a aquests fets. Més notícies del dia. Retards a la línia R4 de Renfe, la que passa per Sabadell, arran d'una avaria.
La incidència s'ha produït en la senyalització al tram entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf i està suposant retards de 20 minuts de mitjana tant a l'R4 com a l'R1. Els tècnics de DIF estan treballant en la reparació de l'avaria.
Tot plegat s'ha produït la mateixa tarda en què s'ha registrat un nou atropellament ferroviari al seu pas per Montcada i Reixac.
A 4:45 de la tarda, l'autoritat policial ha retirat el cadàver de la víctima i s'ha pogut restablir el servei de la R3. A aquesta hora encara hi ha retards de prop de mitja hora.
Alerta Solidària ha presentat una querella contra els 8 policies que van participar en la detenció d'un jove de 16 anys de Sant Cugat el 18 d'octubre en la protesta a Via Laietana.
La demanda s'ha interposat per un delicte contra les garanties constitucionals, un de lesions lleus, un contra la integritat moral i un de tortures. L'arrestat assegura que els policies se li van tirar sobre quan estava guardant un paquet de mocadors de paper a la motxilla i diu que el van insultar, colpejar i humiliar.
En cultura, el festival El Més Petit de Tots arriba a la seva 15a edició, omplint Catalunya de propostes escèniques per a espectadors de 0 a 5 anys. La presentació s'ha fet aquest migdia a la sala Miguel Hernández de la Roureda. La ciutat que lidera el certamen acollirà una quarantena de convocatòries entre el 9 i el 24 d'octubre.
I el de novembre, de fet, la iniciativa va néixer a Sabadell l'any 2005 i s'ha estès a 12 ciutats de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, sumant darrerament Mallorca i Montcada i Reixac. La demanda de poblacions que s'hi volen afegir creix, però el festival vol que aquestes assumeixin els requisits del mateix. Pel que fa a la programació, contempla en conjunt més de 120 convocatòries entre funcions convencionals, funcions destinades a les escoles i tallers familiars. Hi participaran 17 companyies de Catalunya, Noruega, França, Bèlgica, Holanda, Sèrbia i Suècia. A la ciutat els actes es repartiran entre la Sala Teatre, la Fàbrica de Creació L'Estruc i les biblioteques de la Serra, Vapor Badia, del Nord i també del Sud. La directora del festival, Eulàlia Rivera, explica la principal novetat d'enguany.
Una novetat que tenim aquest any i que no només implica el festival, sinó que també implica a la sala, és un conveni de col·laboració que hem firmat amb l'UAB, que ens fa molta il·lusió perquè crec que ens obre noves mirades, noves complicitats i noves aliances per créixer en la recerca i en la qualitat de les arts per la petita infància, i crec que ens pot donar molt de joc i que, bueno, a tot just l'acabem de firmar, per tant és molt nou, però que comencem ja aquesta relació més en ferm també en el camp de la universitat, que era una peça que creiem que ens faltava.
El festival aplicarà mesures inclusives com la traducció en llenguatge de signes, un espai tranquil pensat per nens amb TDAH, guies orientades als infants amb trastorn de l'espectre autista o un espectacle pensat especialment per a espectadors amb discapacitat auditiva, en aquest cas Tumble in the Jungle.
I aquesta tarda comencen un conjunt d'activitats organitzades per commemorar el centenari del naixement de Joan Brossa.
Amb un tros de carbó.
Una desena d'actes durant tota la tardor i fins que acabi l'any. El tret de sortir d'aquesta tarda és una exposició al Casal Pere IV que es podrà veure fins al 18 de novembre.
Es mostraran poemes visuals brossians combinats amb treballs dels alumnes de l'Escola Illa. També s'explicarà com va idear Brossa l'escultura del vaixell al vell mig del Parc Catalunya. Maia Creus forma part del grup organitzador del cicle Més Brossa.
Va dir, doncs, portarem una barca damunt, a navegar damunt d'un mar de gespa. Uh-huh. Aquesta idea poètica, doncs, va ser la seva aportació, va fer un dibuixet amb un paperet, aquesta era la barca, i a partir d'aquí es va engegar tot un procés llarg, amb aquest rigor que deia el Jordi. Vam anar als Estillers de Barcelona amb l'Alfons, el Joan Brossa i jo mateixa, a triar la barca que havia de ser reproduïda. En vam mirar moltes.
Com dèiem, però, el programa d'actes s'allargarà fins a finals d'any.
Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El conseller Jordi Puigneró anuncia una ofensiva judicial i política contra el decret llei de seguretat digital de la Moncloa.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública considera que hi ha escletxes suficients per tombar una mesura que compara amb la llei Corcuera.
11.000 científics d'arreu del món alerten de forma clara i inequívoca que la Terra afronta una emergència climàtica.
Plantegen 6 mesures per combatre el fenomen, com ara pràctiques massives d'eficiència energètica i conservació i reemplaçar els combustibles fòssils per energies renovables baixes en carbó.
L'Eurocambra vol que es declari inadmissible la demanda de Puigdemont als tribunals de la Unió Europea pel seu escó.
Espanya reclama personar-se en el cas de l'expresident contra el Parlament Europeu, segons la seva defensa.
El magistrat Pablo Llarena ha reactivat les euroordres contra els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig.
L'advocat de Clara Ponsatí ha confirmat que l'exconsellera es presentarà aquest dijous davant la policia escocesa. Per contra, la defensa de Comín i Puig a Bèlgica encara no sap quan s'hauran de dirigir a les autoritats per posar-se a disposició judicial. Llarena ja va dictar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont el 14 d'octubre passat.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, ha fet una valoració positiva de la reunió mantinguda ahir entre els clubs de la segona B i tercera amb la Federació Espanyola de Futbol, on es va posar sobre la taula tot el conjunt de mesures que faran augmentar les ajudes econòmiques pels clubs d'aquestes categories les pròximes temporades. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Batlle, present a la reunió, creu que és un pas important però que no hauria de ser l'últim per millorar les condicions financeres dels equips. Respecte a la reclamació del pagament de la quota de la Seguretat Social que se li deu al Sabadell, xifrat en més de 300.000 euros, ahir es va assegurar que hi hauria resolució favorable en qüestió de setmanes, però el director general del Sabadell s'ha mostrat escèptic. Són declaracions al programa Hotel Suís.
Poso en dubte que siguin aquestes dues setmanes. Estem parlant d'ajudes de les dues temporades anteriors, no només de la temporada anterior, sinó de la 2017-18. Bueno, hi ha hagut retards, és veritat que no hi ha hagut, bueno, que hi ha hagut també el govern espanyol de moment ara en funcions i que això sembla que també ha retardat algunes coses. Tant de bo arribi aviat, perquè per nosaltres doncs és una quantitat molt molt important dins dels nostres pressupostos. Jo si arribi abans de que finalitzi l'any, doncs ja estaria satisfet, la veritat.
Recordem que, entre d'altres mesures, s'augmenten les ajudes fixes als clubs de segona B de 70.000 a 100.000 euros i que els ingressos garantits per participar a la Copa del Rei també creixen, amb avantatges per a aquells equips que hagin d'afrontar desplaçaments.
Precisament, el centre d'esports afrontarà dissabte a les 5 de la tarda un llarg desplaçament cap a Andorra. El club arlequinat ha ampliat l'horari de venda de les entrades per al partit.
A les oficines de la Nova Creu Alta es podran adquirir juntament amb els tiquets per l'autocar a partir de demà i fins al divendres a les 12 del migdia. Tot i que encara falten 4 dies per la celebració del partit, les previsions indiquen que les màximes temperatures no arribaran ni als 0 graus i podria nevar.
A la Nacional Juvenil, Sabadell i Mercantil van tirar d'èpica per esgarrapar resultats positius en els seus compromisos a domicili. El centre d'esports, amb la seva remuntada llagostera, segueix obrint forat a la classificació amb la resta de juvenils A.
Els nois de Miquillador es van sobreposar un cúmul de circumstàncies adverses per acabar imposant-se 2-3. El Sabadell perdia 2-1 a la segona meitat i jugava amb una a menys per l'expulsió d'Álvaro Rubio, però en menys de 5 minuts, Sergi Altimira capgirava el marcador amb dues dianes. Miquillador és el tècnic arlequinat.
A les temporades que van bé o que s'aconsegueixen èxits, sempre hi ha dos o tres moments que recordes, no? Que com si diguéssim la balança podria haver caigut d'una banda o de l'altra i bueno, el Llagostera sí que és cert que és aquest primer moment que sol canviar tendències, perquè guanyar 2-3 amb un home menys doncs no és l'habitual.
El centre d'esports segueix com a millor juvenil A classificat, amb 2 punts d'avantatge respecte al Cerdanyola i 7 sobre un reguitzell d'equips entre els quals es troba el Mercantil. Els blaugrana van salvar un punt del camp del Nàstic de Manresa empatant a 2 gràcies a un gol de Musa Keita en el temps de descompte. Els de Carlos López encadenen ara 3 partits seguits sense perdre.
El Mercantil Sergi té avui una cita amb la història a partir de les 10 al Suís del Forrellat.
Les velles glòries de l'entitat es reuneixen en una trobada que comptarà amb la visita del sabadellenc Marcelino Pérez. Ayón, exfutbolista de primera divisió, Rafael Colldeforns, n'és l'organitzador.
És un convidat més especial, perquè sortit del Mercantil bé en aquella època que teníem 11-12 anys, l'estimem molt, i també ve l'Antonio Olmo, i ve Chango, que em va demanar a veure si podia vindre a sopar i donar una forta encaixada amb el Marcelino, que fa pues, més de 30 anys que no els veuen.
Entre els il·lustres absents en aquesta trobada del mercantil Legends, Eladio i un Edu Vilchez, amb el qual connectaran per vídeo des de Mendalejo, on fa de segon entrenador de l'Extremadura.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení farà d'anfitrió a la fase de grups de l'Eurolliga. Els rivals del vigent campió seran l'UPC Budapest hongarès i l'Utrecht neerlandès i el CIS Roma italià. Els partits es jugaran entre el 29 de novembre i l'1 de desembre a les instal·lacions de Canllong. A la segona B de futbol sala, l'Escola Pia enxampa el Club Natació Sabadell a la classificació i, de fet, es col·loca per davant dels nedadors en tenir millor diferència de gols. Els homes de Borja Burgos van patir un seriós correctiu per segona vegada consecutiva.
Aquest cop a la pista de Barceloneta per 6-1. Són 3 derrotes en les últimes 4 jornades per al Natació Sabadell, que són les que fa que no juga Dani Castro per sanció. Borja Burgos, el tècnic de l'equip, espera que situacions com la de Castro o la d'Arnau Manzano, expulsat també la passada setmana, no es tornin a repetir.
L'equip s'està construint, recapacitar també tots, perquè jo crec que les baixes d'aquestes últimes setmanes ens han condicionat també una miqueta a nivell de resultats en aquests 4 partits que has comentat tu, aquests 4 últims, i és algo que no es pot tornar a repetir. I jo crec que hem de seguir treballant, no perdre ara la paciència perquè les coses s'hagin torçat una miqueta i ja està.
El club baixa fins a la novena posició amb 12 punts, amb 12 també, però 8è s'ha situat la Pia gràcies al triomf per 6-3 davant el Ripollet. El tècnic escolapi Pedro Donoso es felicita per donar símptomes de millora respecte a l'irregular inici de temporada.
La palabra plácido yo creo que en esta categoría no existe, ¿no? Yo creo que es un partido muy trabajado, tanto defensivamente como ofensivamente, y bueno, yo creo que hemos minimizado mucho los errores, lo llevamos haciendo jornada tras jornada, y bueno, yo creo que a partir de la defensa tenemos que seguir creciendo, ¿no?
La Pia afrontarà ara un duel d'altura abans del compromís de Copa visitant el líder invicte, el Bellsport Hospitalet. De la seva banda, el club torna a Cal Balzac aquest cap de setmana rebent el Mar Dènia.
Cap de setmana rodó per la secció de vòlei del Club Natació Sabadell. A la jornada festiva viscuda divendres, en la presentació dels seus 16 equips, s'hi van afegir les victòries del sènior masculí i femení en els seus respectius partits de Lliga de Primera Divisió.
El que més va haver de suar per endur-se el triomf va ser el femení, patint, però l'equip d'Hugo Gotuts es va acabar imposant per 3-7-2 al Sant Cugat a les Naus. Les nedadores, per uns moments, van estar contra les cordes quan perdien per 1-2 i per tant es van veure obligades a remuntar i aconseguir així la primera victòria a casa. Per la seva capitana, Ana Jiménez Morcuende, una prova de que l'equip ja s'està entonant.
Nosaltres sempre comencem que ens consta una mica, ¿vale? Sempre tenim gent nova i adaptar-nos al nou entrenador i de més, però aquest any que torna l'Hugo, que ja ens coneix, que sap com funcionem, crec que, bueno, no estem començant malament, estem donant guerra. A Canàries els vam plantar cara i és un equip que tela, sí, té molta tela, però molt bé.
Amb aquest tercer triomf de la temporada, el Natació Sabadell es col·loca 5è la classificació del grup B de la primera divisió femenina. A la masculina, l'equip del club és quart, després d'imposar-se també a les Naus, per un còmode 3-0 al Barberà. Per Jordi Fernández, el tècnic nedador, l'equip està complint gairebé amb tots els pronòstics.
L'única sorpresa, entre cometes, perquè al final Sant Martí, visto lo visto, serà un equip que estarà més amunt del que jo creia. És l'únic partit que realment crec que no haguéssim hagut de perdre, o almenys un 3-0 descarat.
El pròxim compromís del masculí del club serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda a Manresa. Unes hores més tard, a 9:15, serà el torn del femení a la pista del CUE, al Zaragoza.
El sopar del Panatlón del mes de novembre va tenir ahir un convidat d'excepció. El veterà atleta olímpic Jesús Ángel García Bragado va assistir a la trobada mensual que celebra l'entitat sabadellenca.
El madrileny va complir el mes passat els 50 anys, però té entre cella i cella la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio de 2020. Serien els seus 8è jocs, ja que ha participat en tots des de Barcelona 92 en la disciplina dels 50 quilòmetres marxa. García Bragado, Chuso, explica la recepta dels seus èxits.
Encara jo crec que intento mantenir la mateixa il·lusió que tenia quan vaig arribar a l'any 92, quan vaig ser campió del món l'any següent, al 93. Jo crec que sempre he tingut, no? A vegades me diuen la mateixa il·lusió que un noi en edat júnior de 18 anys o de 20 anys que té molta il·lusió d'anar per primera vegada en la selecció espanyola.
L'atleta s'ha proposat com a objectiu intentar acabar el més amunt possible al Japó, en el que significarà la seva retirada de la competició. García Bragado no marxarà sol. La disciplina dels 50 quilòmetres marxa també sortirà del panorama internacional en favor de distàncies més curtes.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 5 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.